El David ja t'ha comprat els drets de la novel·la o encara?
Carles, va fer sol·les, la Vinyet farà aquesta.
No crec.
No?
Bueno, no ho sé, no l'he preguntat, la veritat. No. Ara hi ha tres projectes sobre, basats en novel·les meves, però jo no penso mai, alguns que són imminents.
Sí?
Sí, de manera imminent.
Per exemple?
Per exemple, la primera novel·la, que jo, aquesta és el més immediat.
Ja està firmat i tot plegat.
Ja està filmat.
Filmat i tot,
sí,
carai.
És la primera novel·la que vaig escriure jo, que vaig publicar, no, que es diu El Mòbil, i que la fa un tio que ara en parlàvem amb el Guillem, que està molt bé, que es diu Manuel Martín Cuenca, que ha fet, no sé si recordes, una pel·lícula que es diu El Caníbal.
Sí, home, el que feia amb el Raúl Arévalo, no era el protagonista?
No, Antonio La Torre.
Antonio La Torre.
Doncs aquest nano està fent això. Després hi ha un francès que està fent l'impostor, perquè això triarà una mica més.
Però també hi havia el de la frontera, també la volíem fer.
Sí, però això no ho hauríem de dir. Això és el que havíem de callar. Ja està fet ja. Res. Però no, jo no penso mai en això, Jordi. Jo tinc prou feina, tinc...
El vídeo de la gravació la tens a casa?
Sí, i el David em va dir que no el tenia.
Com que el David va dir
que no? La gravació, parles de la gravació.
Sí, la gravació que fa, sí.
Doncs li va demanar algú i ell no el té, o sigui, l'únic que el tinc sóc jo.
I l'amagaràs per sempre més?
No.
És que llavors és també hi ha la teva dona que filma.
No, sí, però...
I en Robert filmava, en Robert Soteres.
No, però el David fa un sí també. És a dir, és que jo em faig acompanyar molta gent per filmar-ho tot i per tenir-ho, per gravar-ho tot, etc. I sempre tinc molta gent que m'ajuda.
Perquè l'impostor tenies el teu fill.
Exacte.
És veritat,
gairebé...
És veritat.
Sí, l'impostor tenia el fill.
Són feines col·lectives.
Que li feia fer això.
Sempre per no estar sol.
En part, suposo que sí. No, i en part perquè... Sí, en part perquè...
No, però el que era bo, a l'impostor hi havia una relació d'apropar-se al fill, que era el moment que el fill començava a matar el pare, i tu li feies preguntes.
Quina memòria tens, Guillem, per l'amor de Déu.
Li feia preguntes, i el fill passava llargament de tu mentre es conduïa, i tu volies saber coses d'ell, perquè és l'edat de 18-19 anys que s'ha de matar el pare.
Era el llibre del fill aquell. Sí. Però la pel·lícula del David, la diferència en aquesta, la pel·lícula que hi ha en el llibre, i que no existeix, que no s'ha estrenat ni tal, és una pel·lícula feta. És a dir, el David va fer, la va editar...
La va editar i tot.
Sí.
I una cosa, dues preguntes més de curiositats. La primera, expliques, però... amb tot luxe de detalls, allò que semblava... Sí, mira com tots dos em fan que se'm cap el Guillem i el Xavi. Expliques amb tot luxe de detalls la separació del David i l'Ariadna i com s'enrotlla amb el Viggo Mortensen, o sigui, ho expliques tot?
No, a veure, sí.
Jo va ser el primer que li vaig dir, ja ho sap, això en David.
Ah, això mateix, aquesta és la pregunta, Guillem. Ja ho sap, això.
La resposta és molt fàcil. Primera, home, evidentment, jo quan...
Jo he estat amb en David després del llibre i encara el respecte, vull dir.
A veure, puc parlar? Això m'ho parla, home, he venit aquí a parlar de mi llibre. Sí. No. Sempre quan escric novel·les d'aquestes, i he escrit unes quantes en les quals hi ha personatges reals, sempre la primera cosa que faig és, si el personatge té una certa entitat, sempre ho dono a llegir el manuscrit a la persona afectada, perquè es vegi reflectida, perquè, per exemple, no tot... Aquí, com deia, hi ha una part en la qual jo em prenc unes certes llibertats. No tot el que diu el David, per exemple, és exactament el que ell va dir.
Segur.
I, per tant, jo li dono perquè ell s'identifiqui. Això en primer lloc. En segon lloc, clar, es parla de la vida privada del David, però és que no només es parla de la vida privada del David, sí, es parla de la vida privada meva, de la meva mare, s'explica una depressió de la meva mare, d'un personatge del qual tu parlaves, el Pelaor, de tots els personatges, perquè les novel·les el que fan és parlar de la vida privada de la gent. Això és el que fa la novel·la. Balzac deia, la novel·la és la història privada de les nacions, per tant, això és així. I d'altra banda, clar, un personatge amb l'entitat que té el David, que és un dels personatges secundari, d'acord, però molt important perquè dona algunes de les claus de tota la novel·la, diria jo, clar, ha de tenir el seu gruix, ha de tenir el seu... és a dir, és un personatge, ha de ser de debò, de carn i ossos, no pot ser una cosa abstracta. Ah. I llavors la relació que ell i jo tenim, doncs, és molt important, no?
Els Soldados hi havia en Roberto Bolaño.
Clar, els Soldados hi havia en Roberto Bolaño, i sí, s'explica això. Però tu has vist la sèrie del David? Heu vist aquesta
sèrie? Sí, fantàstica.
Què fa el Jorge Sanz? Riure-se'n de les seves desgràcies. Sí. El que fa el David és una... Aquí, jo he pensat mirant l'últim capítol, que està molt bé, com tota la sèrie, i el que fa és riure-se'n de les seves pròpies desgràcies, no, que és el que fa la gent honesta i intel·ligent.
Hi ha frases que són allò tan... I si jo fos Stephen King, parles del David i tal... Diu, si jo fos Stephen King, també diu, i una mierda, si tu fos Stephen King, podries quedarte con el pueblo entero. Estàs parlant del tema dels diners. Uno es de donde da su primer beso y de donde ve su primer western. Esto no es el pueblo de tus padres, chaval. Este es tu puto pueblo.
És que el David és l'espavilat, jo sóc el tonto. No? Yeah. Bueno, David, tot el que diu el David és veritat. Això del western i del beso és una veritat com un temple. Bueno, i el Stephen King també.
Parlant de la separació del David, jo no el llegiré perquè és que són tres pàgines que està molt bé. Però dius, perquè a més, veus el David aquí, el veus perfectament, dius, Diu que hi ha un dia que quan parla de la separació es posa a plorar per primera vegada, que no ho ha vist mai ningú, i dius tu, sintiéndome impotente le dejé llorar. Luego le dije con rabia que se estaba equivocando y que una cosa es ser un caballero y otra ser un imbécil. Preocúpate de ti, coño, le dije furioso. Olvídate de esa mujer y desahógate un poco, no pasa nada. Llámala a ella bruja y a él sinvergüenza. Mira, mira, repite conmigo, sinvergüenza. Lo ves, es facilísimo, con cuatro sílabas. Sinvergüenza. Pruébalo, yo verás, te sentarás de puta madre. Y al tal ya me gustaría a mi Javier, pero es que no puedo. Tú no lo entiendes. Es normal que el tío sea muy guapo y muy rico y hasta que tenga los ojos azules. Claro, para ti y para mí eso es totalmente normal. Pero bueno, el problema es que además el hijo de puta es un tipo estupendo, una persona buenísima y un actor cojonudo.
És que ell s'està rient d'ell mateix, de la seva pròpia desgràcia i amb gran elegància i amb gran tal. És que el que passa és que això és fonamental, perquè al començament de la nostra relació, en el llibre, ell fa com de protector, és a dir, ell és el tio que, encara que sigui més jove que jo, és el que té experiència, és el que em diu per on he d'anar. En algun moment es diu, és com... Me veia com un niño enmig d'un bosc ple de llops, no? I que m'havia de protegir, etc. I llavors, quan ell té problemes sentimentals,
jo intento
protegir-lo d'alguna manera. No ho aconsegueixo, però protegir-lo. És a dir, és que és un personatge de carn i os, és un personatge molt important en el llibre, no? Sense això no...